Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I també, com sempre, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que encapçala amb tota lògica i amb tot honor el Toni Olivella, ajudat esporàdicament pel Marc Pujol quan hi ha alguna necessitat, alguna urgència o algun inconvenient. Després, quan hem fet l'enregistrament de tot això, arriba la Goretti Martínez i ho penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè en qualsevol moment pugueu consultar aquestes explicacions en les quals doncs, intento apropar-vos a la història mundial. Però sabeu també que, a part d'aquest equip impagable, com dic, també tenim un altre ajudant important, que és la música. I, per tant, busquem sempre cançonetes que puguin ajudar a fer més mangívol aquest menú d'efemèrides. Avui començarem, ja que la setmana acabarà amb el mes de maig instal·lat a casa nostra, començarem amb una cançó dedicada al maig, una entranyable cançó catalana que era d'origen coral i que l'infal·lible i impagable també Diango ens ofereix en la seva versió. Les mítiques Les flors de maig. Aquí les teniu.
D'uns sols assentada una nit trena joiosa somric cabell d'or i son mirall fresca font cristallina són sus adornos violetes del bosc. Altra teixit matisada guirnalda d'onxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc que britet a la falda canta més fi que el festiu, que el festiu tu senyor. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Altra teixit matisada guirnalda gronxa son cos que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc cabritet a la falda canta més fi que el festiu, que el festiu rossinyol. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Misrai de los cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les
d'abril de l'any 1791, el dia que neix a la ciutat estatunidenca de Boston Samuel Finley Brice Morse, més conegut com Samuel Morse, pintor i inventor. Sí, sí, pintor, ara després us ho explicaré. Però, de fet, ell és conegut perquè amb el seu associat, l'Alfred Weil, va inventar i instal·lar el primer sistema de telegrafia als Estats Units. Però no ens anticipem. Ell va néixer, com dèiem, a Boston, bé, en realitat en una localitat al costat de Boston, Charlestown, i era el primer fill d'un geògraf i un pastor, en Gedeon Morse i l'Elisabeth Brice. Va començar els estudis a Dover. Després va passar al College de Yale amb un programa d'estudis una mica estrany, perquè hi havia des de filosofia religiosa, veterinària equina i una assignatura d'electricitat que li va cridar l'atenció, com després veurem. Però, de fet, ell de seguida va descobrir les seves habilitats per la pintura, una cosa que no se sabia massa, no es comenta massa quan és el moment, i, doncs, va, als anys d'estudiant, va anar definint i va decidir acostar aquesta vocació de la pintura, però, insisteixo, atret pels descobriments que es feien en aquella època sobre l'electricitat. Va treballar un temps a Boston i després va viatjar com a pintor i després va viatjar a Anglaterra a estudiar dibuix d'escenes històriques. De fet, va fer alguns quadres a Anglaterra que encara avui en dia figuren a les principals galeries. Hi ha un retrat, per exemple, del general Lafayette de 1825. Bé, en qualsevol cas va tornar cap a la seva Boston estimada, amb fama d'artista, i va fundar-hi l'Acadèmia Nacional de Dibuix, en va definir ell, i la va presidir. Però als 27 anys va conèixer la Lucrecia Walker i es va casar tenint quatre fills, dic, mare de Déu. Però va morir quan va néixer el quart fill. Va morir la dona quan va néixer el quart fill. Desconsolat, ell va caure en la mala vida, diguem-ho així, perquè la pintura no li donava gaires ingressos, i va decidir tornar a fer un viatge cap a Europa. I en aquest primer viatge cap a Europa que va fer després de la mort de la seva dona, va tornar a descobrir l'interès per l'electricitat, perquè a Yale ja havia vist fa temps que quan es tallava un circuit sortia una espurna, sortia una xispa, no? I va pensar que això podia ser una forma de comunicació, començant a pensar en un primer telègraf, del qual va fer una demostració el 6 de gener de 1833. Una demostració, a més, pública. Havia construït l'any abans, el 1832, ja un model, i havia parlat amb el govern perquè va dir: home, això és una cosa que a vosaltres us pot interessar. De moment, el govern no li va dir res, però sí que el 1835, quan ell va crear el primer model de telègraf, ja van veure que allò podia tenir futur. Ell va abandonar la pintura i els americans i el govern li va donar una subvenció perquè pogués anar tirant tot això. Ell, de totes maneres, era un personatge una mica peculiar, formava part d'un, i liderava, diguem-ne, un moviment anticatòlic i antiimmigratori als Estats Units, que va arribar a postular-se el 1836, ara sense èxit per això, com a la futura alcalde de Nova York per un partit, el partit nativista que havia creat ell, i que va obtenir en aquelles eleccions 1.496 vots, és a dir, una floreta. Però llavors es va dedicar a frenar la pujada de catòlics cap a càrrecs oficials, o sigui, ell proposava que els catòlics no poguessin tenir càrrecs oficials. Bé, més endavant, uns anys més tard, es va dedicar a defensar l'esclavitud, dient que era una cosa que Déu Nostre Senyor havia aprovat. Com podeu veure, el noi potser no estava massa bé del terrat. Però bé, mentrestant anava investigant aquesta possibilitat del telègraf, anava perfeccionant el codi de senyals amb punts i ratlles, va crear el codi que encara avui porta el seu nom, el codi Morse, però va fracassar quan va intentar implantar alguna línia telegràfica entre dues ciutats, primer als Estats Units i després a Europa, però finalment va aconseguir que el Congrés dels Estats Units, fart de tanta insistència, li assignés una beca, un diable com vulgueu, un fons de $30,000 perquè es construís una línia telegràfica de 60 quilòmetres entre Baltimore i Washington, que seria inaugurada a l'1 de gener de 1847, però on abans, l'1 de maig de 1844, faria una gran demostració, aquella típica, sempre es parla d'aquesta quan es parla de Morse, en què va telegrafiar des de Baltimore al Capitoli de Washington, que a Baltimore s'havia, i amb això van aconseguir saber-ho dos dies abans, s'havia designat com a candidat a president dels Estats Units en Henry Clay, que no va sortir, tot sigui dit. Es va dedicar llavors al Morse, el 24 de maig de 1844, a transmetre cites de la Bíblia, la mítica aquella de que ens ha forjat Déu, i bueno, no cridant així perquè ho transmetia en Morse, però des del Capitoli fins a Baltimore i al revés. Però té l'obstinació dels que pensen que tot allò és un invent del dimoni, té també la competència de la gent que en altres països intenta descobrir o fer un invent com aquest, però al final aconsegueix el 1854 que la Cort Suprema dels Estats Units el li aprovi i li dongui l'exclusiva, amb la qual cosa podrà guanyar una gran fortuna, amb la que es comprarà una gran propietat on viurà, dedicant-se a més a fer obres filantròpiques, fins que el 2 d'abril de 1872 a Nova York morirà d'una pneumònia. I com que en Samuel Morse, si és conegut per alguna cosa, és pel seu codi, i per haver inventat, això ja no tant, però també per haver inventat el telègraf, doncs, i amb el telègraf el que es fa és enviar telegrames, hem volgut recuperar aquella mítica cançó del telegrama, que cantava, no sé si era la Lita Torelló o no sé qui, però que aquí el que fem és la versió de l'orquestra, de la nostra estimada Orquestra Meravella. Aquí teniu, doncs, l'Orquestra Meravella al telegrama.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía. Tus labios me confirmarán que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio. Cerca del cielo, remitente, mis ojos son y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste. Que lo decía.
28 d'abril de 1937, el dia que neix a la població iraquí de Tikrit el que serà el dictador d'aquell país, Saddam Hussein. En Saddam Hussein era fill d'un Hussein i una senyora que es deia Shuba, que eren d'una tribu que s'havia establert al Tikrit, a la ciutat de Tikrit, provinents des del Iemen. El seu pare va morir abans de néixer el Saddam Hussein, mentre la seva dona doncs, anava aguantant l'embaràs, i això va fer que la mare intentés suïcidar-se, com a sentint-se desgraciada, però que fos, curiosament, salvada de la mort per una família jueva que vivia a prop de casa seva. I el que va fer durant un temps és deixar que el nen, un cop nascut, estigués a casa d'un oncle per poder-se tornar a casar. De fet, es va tornar a casar i quan havia passat un cert temps i el nen ja va començar a ser gran, el va recuperar. Però el nano va entrar ràpidament en conflicte amb el seu padrastre. Es veu que era molt del morro fort, tant un com l'altre. Quan el noi tenia 10 anys, doncs, va decidir fugir i se'n va anar cap a la capital, cap a Bagdad, a viure a casa d'un oncle que havia lluitat a la guerra entre Anglaterra i Iraq i que li va fer de pare i el va cuidar i el va empènyer a que comencés estudis a la Universitat de Bagdad. Però el noi, quan va complir els 20 anys, no estudiar no era lo seu, ja va, després es va veure que no era lo seu també, i a més es va afiliar al Partit Basc, que doncs, era el nacionalisme de l'Iraq, no? Bé, aleshores es va radicalitzar dintre d'aquest moviment i va participar en un atemptat que es va fer el 1959 contra el president Abdul Karim Qasim, que el va obligar a marxar d'Iraq durant 4 anys. Quan va poder tornar, es va tornar a ficar en l'activitat política i el 1968 estava en el meollo del cop d'estat del Partit Basc que va fer el general Ahmed Hassan al-Bakir, del qual ell es va convertir en l'home de confiança i que el va fer pujar a l'exèrcit fins que el 1976 el va nomenar general. També, però, el noi, el Saddam Hussein, va pujar a la política nacional. Ell va arribar a ser vicepresident del Consell de la Revolució, es va mantenir en un segon pla darrere del president al-Bakir i que anava perdent, es veia gran, i anava perdent facultats i els hi anava transferint amb ell. Això va ser el camí pel qual a l'any 1979 va arribar a la presidència de la República i del Partit Basc. Però a dintre del mateix partit, el Partit Basc aquest, tenia una colla d'enemics i això va fer que tan bon punt va ser nomenat president, el 22 de juliol del 1979 va convocar una reunió dels principals líders del país. I quan els tenia dintre de la sala on es va fer tot això, va començar a denunciar una conspiració contra ell i va començar a assenyalar gent que hi havia allà dintre, que sistemàticament entrava la policia i se'ls enduia fora de la sala. Quan ja havia tret uns quants, clar, la resta de gent van dir, ostres, que no ens toquin nosaltres, i van fer una proclama de lleialtat a Saddam Hussein, i el Saddam Hussein va dir, ah, sí, o sigui, sou partidaris meus, doncs, vale. Vinga, va fer entrar la policia i va repartir armes entre tots aquests que havien manifestat la seva adhesió i els hi va donar l'ordre d'executar els traïdors, tots aquells que havien sortit a fora. Evidentment, una manera molt original d'aconseguir que el règim tots siguin adeptes i tots siguin còmplices de la repressió. Ja ha posat com a primer ministre o president de l'Iraq i amb el pretext d'eliminar el Khomeini, que es va posar doncs, de líder de l'Iran del costat, el 1980 es va enfrontar amb aquest Iran amb el suport dels Estats Units. El Saddam Hussein tenia el suport dels Estats Units i el va tenir fins a l'any 1988, que quan els Estats Units li va començar a veure el percal, va dir, ostres, no... I es va retirar, però l'Iraq va continuar amb la Primera Guerra del Golf, que, diguem-ne, els va portar a envair Kuwait i a annexionar-se Kuwait, fins que una coalició internacional, en la qual també hi havia el nostre exèrcit, però que estava encapçalada pels Estats Units, va entrar en la lluita i va obligar el 1991 a Iraq a retirar-se de Kuwait, acusant l'U amb ell, a més, de no complir els acords de pau i de tenir amagades armes nuclears, armes químiques, armes biològiques, bueno, tot el que fos. I és per això, llavors, aquesta força, diguem-ne, internacional va atacar Iraq el 19 de març del 2003, arribant a les portes de Bagdad en menys d'un mes i ocupant l'aeroport internacional. El 9 d'abril de 2003 va caure, doncs, la capital d'Iraq, mentre la televisió retransmetia en directe per tot el món com la gent, amb unes cordes i tal, tiraven a terra l'estàtua del Saddam Hussein. Els Estats Units va ajudar, va conquerir la ciutat on havia nascut, de Tikrit, el darrer bastió, però el Saddam Hussein es va amagar per allà al mig mentre el Bush proclamava la fi dels combats. Tot i que va sortir una resistència guerrillera i va sortir la gent d'Al-Qaeda a defensar l'Iraq, l'expresident va ser capturat en un poblet prop de Tikrit el 13 de desembre del 2003 i posat a custòdia de les forces nord-americanes. Un tribunal iraquià el va jutjar i el 5 de novembre del 2006 Saddam Hussein és condemnat a mort, condemnat a ser penjat de la forca, tot i que ell havia demanat que l'afusellessin. La condemna es confirma i el 30 de desembre del 2006, minuts abans o minuts després, més ben dit, de les 6 del dematí, a hora de Bagdad, Saddam Hussein és executat a la forca i passa a la memòria de la història. I per trobar una cançó que pogués representar una mica tot aquest batibull i tot aquest territori que tenim, hem triat una cançó que en realitat és una peça de música clàssica, però que després va entrar en el món de la música lleugera. És aquella composició que parla en un mercado persa i que, en el nostre cas, hem trobat un intèrpret italià que segurament molts de vosaltres recordareu, Renato Carosone, amb la seva orquestra. I només amb música, aquí teniu la seva versió de En un mercado persa. Thank you. 29 d'abril de l'any 1980, el dia que mora a la ciutat nord-americana de Los Angeles el director de cinema d'origen britànic Alfred Hitchcock. Alfred Joseph Hitchcock era fill d'un comerciant de verdures de la ciutat de Leytonstone, on va néixer, que va ser educat en col·legis religiosos, que va estudiar des del 1910 amb els jesuïtes al St. Ignatius College de Londres i que, acabada la secundària, va estudiar enginyeria a l'Escola d'Enginyeria, valgui la redundància, però va abandonar la carrera a l'any 1914, quan, o més ben dit, va haver d'abandonar la carrera quan morí el seu pare i ell es va haver de posar a aguantar també la seva família. Això el portà a treballar a la companyia de telègrafs Henley, i però apassionant-se pel món que començava a sortir en aquells moments del cinema. Estem parlant del començament del segle XX. Va aconseguir un primer treball relacionat amb tota la indústria del cinema el 1920 com a dissenyador de rètols a la Paramount, a la variant o a la delegació britànica de la Paramount, i allà va aprendre, mentre feia l'altre, va aprendre tècnica de muntatge, director artístic, direcció artística i tal, i el 1922 va rodar la seva primera pel·lícula, que es portava per títol el número 13, però que va quedar sense completar perquè la Paramount Gran Bretanya doncs va tancar. Ell el 1923 ja es va mostrar i va aconseguir ser guionista, ser ajudant de direcció i ser director artístic de dues pel·lícules, però la companyia, la Paramount, li va donar la possibilitat de fer la seva primera pel·lícula, Jardín de l'Alegria, el 1925, mentre coneixia la guionista Alma Reville, es casava amb ella i tenia la que havia de ser o hauria de ser la seva única filla, la Patricia. Després de rodar alguns films muts més, el 1929 va rodar La noia de Londres, una pel·lícula que es va fer primer en forma muda, però que va, brillant muda, però que va ser sonoritzada, i on ell va fer el seu primer cameo, ja sabeu, aquelles aparicions a les seves pel·lícules que, bum, sortia allà al mig. La dècada dels anys 30, Hitchcock es va començar a decantar pels suspans, li va agradar el misteri, i va començar a fer títols com L'home que sabia massa coses, de l'any 1934, i amb Peter Lorre, 39 graons, amb Robert Donat, i etc. I que va rematar amb la pel·lícula La posada de Jamaica, de l'any 1939, una adaptació de l'escriptora Daphne du Maurier, amb qui coincidiria moltes vegades i que protagonitzava Charles Laughton. La pel·lícula aquesta, rodada a Londres, naturalment, o a Anglaterra, va cridar l'atenció de Hollywood, i el productor estadounidenc David O. Selznick el va contractar per adaptar una altra novel·la de Ralph Daphne du Maurier, Rebecca, el 1940, protagonitzada per Joan Fontaine i Laurence Olivier, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de l'any, amb 11 nominacions, 11, però resulta que la de director, que havia de guanyar teòricament l'Alfred Hitchcock, se la van portar a John Ford pels raïms de la ira, les uves de la ira. Als anys 40, Hollywood, doncs, va començar a buscar, a fer-se la seva escuderia, per dir-ho així, fitxant per Sospecha, per exemple, a Gary Grant, o fitxant per La soga a James Stewart, va començar a fer tot això, però no hi havia manera de guanyar un Oscar. El van nominar per segona vegada amb la seva pel·lícula Nàufragos, el 1944, però allà va guanyar Leo McCarey per Siguiendo mi camino. La tercera va ser l'any següent, Recuerda, però se'l van portar el títol de millor director al Billy Wilder per Dies sense huella, sense empremta. Ell, de totes maneres, no es va immutar massa, continuava fent pel·lícules com Estranys en un tren, Jo confesso, El crim perfecte, La finestra indiscreta, Atrapa un lladre, i fins i tot va fer una segona versió d'aquella de L'home que sabia massa coses. Després Vertigen, Amb la mort als talons, etc. Però va tornar a ser anomenat per La finestra indiscreta, però una altra vegada va tornar a perdre l'estatueta en mans, aquest cop, de l'Elia Kazan per La llei del silencio. També va ampliar els actors favorits, va agafar com a dona emblemàtica Grace Kelly, Atrapa un ladrón, i la va posar en altres pel·lícules com La finestra indiscreta, però que quan es va casar amb el príncep de Mònaco, doncs res, va haver de suplir-la per la Tippi Hendren, que no va arribar ni a la sabata de la reina de Mònaco. El 1955 va descobrir la televisió i va debutar a la televisió amb Alfred Hitchcock presenta episodis de misteri i de suspens que el van tornar a posar a la fama. I l'any 1960 arriba la seva obra mestra, Psicosis, amb Anthony Perkins. Novament el nominen a director de l'Oscar, però aquesta vegada serà el Billy Wilder qui li tornarà a prendre l'Oscar, perquè ell ha presentat la pel·lícula, o han presentat la pel·lícula L'Apartamento, que és la que resulta premiada. Finalment, l'Acadèmia, el 1968, li donarà un premi honorífic, perquè diu, bueno, això no pot ser. Ell, amb una certa ja decadència, rodarà un parell de pel·lícules més, Els ocells i La Marnie i la ladrona, novament de la Daphne du Maurier, però ja està bastant fotut i, com dèiem al començament, mora el dia 29 d'abril de 1980, als 80 anys, a la ciutat de Los Angeles i, en concret, al barri de Bel Air, on vivia. I com que hem parlat de la pel·lícula Psicosis, doncs busquem una versió de la banda sonora de Psicosis, en aquest cas interpretada per una orquestra nostra, l'Orquestra Alhambra, i que, bueno, no és que fos una música que tothom agradés, però com a homenatge a l'Alfred Hitchcock entenem que val la pena posar. Aquí teniu, doncs, Psicosis.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
30 d'abril de l'any 1980, el dia que els Països Baixos, és a dir, Holanda, abdica la reina Juliana en la seva filla Beatriu. Juliana, que tenia l'ordre 1 de l'ordre dels Reis, ja sabeu que els Reis porten un número per designar-se, havia nascut a La Haia el 30 d'abril del 1909. Era filla de la reina Guillermina I i del duc Eric Enric de Mecklenburg-Schwerin, i que fou nomenada princesa tot just néixer i hereva del tron d'aquell país. Com a tal, va passar la infància passejant-se pels diferents palaus que tenia la seva família i estudiant a l'escola de palau del Palau de Nordenlein, on li van crear una escola, valgui la redundància, amb companyes seves, amb nens de la seva edat. El 30 d'abril de 1927, quan compleixi els 18 anys, serà nomenada oficialment successora de la reina Guillermina I, i això li suposarà entrar al Consell d'Estat, on es farà respectar i on el poble començarà a conèixer-la, mentre cursa estudis universitaris a la Universitat de Leiden. Com era costum en aquell temps, doncs, la reina Guillermina I, que la nena ja s'ha fet gran, ja ha fet estudis i tot això, li intenta buscar un, o li busca un marit protestant d'una família reial que no fos anglesa o sueca, perquè aquestes dues dinasties estaven vetades, i no se'n surt massa. De fet, una trobada fortuïta que ella tindrà, que la Juliana tindrà, amb el príncep Bernard de Lippe-Biesterstedt als Jocs Olímpics d'hivern de Garmisch-Partenkirchen de l'any 1936, obrirà la relació que acabarà en matrimoni. Però el noi té fama de playboy, la reina Guillermina no ho veu clar i l'agafa i li fa signar un document en el qual es compromet a no reclamar cap compensació en cas de divorci, la qual vol dir que la sogra doncs veia la cosa una mica fotuda. Però bé, el que sí va passar és que el casament va dividir la societat holandesa, perquè en aquell moment es començava a expandir l'Adolf Hitler i se sabia que el Bernat aquest era afiliat al Partit Nacional Socialista, dels nazis. Però el príncep va tenir un gest, va deixar el títol alemany, va canviar els seus noms, va renunciar a la seva militància i es va establir el Palau de Spetkin, a Bern, on amb la seva dona, amb la Juliana, van tenir quatre filles, la Beatriu, després la Irene, després la Margarida i després la Cristina, a l'any 1947. I precisament la Cristina, que va néixer amb una greu deficiència de visió, va fer que la seva mare, la Juliana I, doncs acabés o passés per una època una mica complicada, perquè per buscar-li la salut a la nena es va posar en mans d'una sanadora, d'una xerraire d'aquestes, dita Hoffmans, que va influir en les seves idees polítiques i que va generar una divisió de la cort entre els partidaris de la reina i els partidaris del príncep Bernat, que es va mantindre dintre de la Constitució. Aquests segons, ajudats pel primer ministre, van aconseguir fer fora aquesta senyora Hoffmann i que la Juliana primera tornés al lloc que li tocava després de ser amenaçada amb fer-la abdicar. El 1940, quan els alemanys dels nazis ocupen els Països Baixos, tota la família real agafa les cames i se'n va cap a Londres, i quan pugen els atacs, allò la Luftwaffe ataca més, s'aniran cap al Canadà. El 1947 tornaran primer el 1944, però el 1947 la Juliana és nomenada regent perquè la seva mare, la Guillermina, ja comença a fer catúfols. El 1947, com dic, l'anomenaran regent i intentarà mantenir com a colònia Indonèsia, però no ho aconseguirà. Indonèsia s'independitzarà el 1948, coincidint precisament amb l'abdicació definitiva de la reina Guillermina i, per tant, amb la pujada al tron de la reina Juliana, a la qual s'haurà de, i a la seva coronació, naturalment, el 9 de setembre de 1948. Més tard, funcionarà bé durant uns anys, però el 63 hi haurà una crisi quan la seva germana gran es casi amb el duc ultracatòlic Carles Hug de Borbó-Parma, que tots els protestants holandesos es posen en contra i el Parlament no ho autoritza i dicta que perdi els seus drets dinàstics. Ella, la segona germana aquesta, la Irene, com que havia de succeir, si passava alguna cosa, naturalment, a la Juliana, doncs la van fer fora per això, per haver-se casat amb aquest. Però no content amb això, poc després, l'altra germana, la Beatriu, es va comprometre amb Klaus von Amberg, que en el qual li van descobrir molt aviat secret nazi, un passat nazi, i que va ser molt qüestionat per la ciutadania. Però el veritable escàndol es va produir el 1970, quan es va investigar la situació financera de la reina, les activitats del seu marit amb els suborns que havia rebut de la companyia d'avions americana Lockheed, i l'escàndol, junt amb la publicació del llibre Juliana, la història de la dona més rica del món, provocaran que l'any 1980 la reina Juliana I dels Països Baixos abdiqui, complerts els 71 anys. Es retirà de la vida pública, organitzacions benèfiques i tal, fins que el 1990 li descobreixen la malaltia d'Alzheimer, el seu marit admet que la malaltia progressa Ràpidament, i el 20 de març del 2004 morirà Juliana I d'Holanda. I buscant una peça musical per poder completar aquesta biografia, com ja veieu, una mica peculiar i atropellada d'una reina europea, hem trobat una cançó de la Catherine Sauvage que porta per títol Julien, i encara que no es refereixi a ella, doncs mira, sempre fa una mica de gràcia. Per tant, us deixem amb la Julien i la Catherine Sauvage que la canta.
Ça paraît tout naturel de jouer à la marelle, de l'étoile à doux menton, de Grenelle à Charenton. Quand les hommes qu'on rencontre tous également se montrent si galants, de but en blanc, de but en blanc. Si galants, avec qui faut-il qu'on aille? L'un s'il vous prend, c'est la taille, l'autre un baiser, l'autre un gant. Certains sont d'un intrigant. Les gens qu'on peut voir une fois qu'il fait nuit noire, une fois qu'il fait bien nuit. Baise-moi, Julienne, Jean-Julien, je ne puis. L'un avait la voix si tendre que je m'arrêtais d'entendre, l'autre était si bien bâti qu'en hâte je suis parti. Tous n'ont pas même insistance, là vous suis. C'est à distance un autre m'a plu beaucoup qui me parlait dans le cou. Voulais-tu que je me fâche d'avoir frôlé sa moustache? J'ai ri, j'ai vraiment bien ri. À traverser tout Paris, enfin je franchis la Seine. À mes enfants, quelle scène! C'est le bouquet de la nuit. Baise-moi, Julienne. Jean-Julien, je ne puis. Voilà comme tu t'en tires, tu ne sais pas mieux mentir. Rue Chalgrin que rue Tédebout, tout ça ne tient pas debout. Plus que cette fin d'histoire dont tu veux me faire accroire tout ce chahut prétendu que je n'ai pas entendu. Chaque fois, chanson nouvelle, tu me troubles la cervelle avec ce beau baratin. Respire un peu le matin. Ouvre-moi grand la fenêtre que le jour naissant pénètre et chasse l'air de la nuit. Baise-moi, Julienne, Jean-Julien, je ne puis.
Un de maig de l'any 1979. El dia que la illa de Groenlàndia es converteix en província del regne de Dinamarca. Un regne, el de Groenlàndia, o una illa, la de Groenlàndia, que arrenca de l'any 980, quan es produeix el descobriment de la illa per part d'Eric el Roig, el rei d'Islàndia, que uns anys més tard s'hi traslladarà durant 3 anys per fugir d'un embolic que té arran d'un assassinat i mai prou entès ni prou explicat. Però el cas és que Eric el Roig se'n va a les costes de Groenlàndia i es dedica a explorar les costes i a reclamar el territori per la seva nació, és a dir, per Noruega. Retornat a Islàndia, enviarà colons cap allà perquè així aquest descobriment i aquesta reclamació doncs es faci efectiva. Els enviarà l'any 985 i enviarà 25 vaixells. I serà tan efectiva que a l'any 1000, quan el seu fill, en Leif Erikson, decideixi anar a buscar la terra de Vinland, de la qual parlen perquè alguns esquimals han dit que hi ha terres més cap a l'oest i tal, faci una expedició que sortirà de la illa de Groenlàndia, de les possessions del seu pare. La colònia vikinga de Groenlàndia, però, ja es veu, depenia d'Europa I cada any, diguem-ne, hi havia una expedició, es feia una expedició que viatjava a Groenlàndia a començaments de l'hivern, que portava aliments i portava recursos i tal, arribaven allà, donaven allò amb els colons i es quedaven a passar l'hivern allà. De fet, la cosa primer era molt incipient, però ja cap a l'any 1226 es comença, sempre és aquesta una dada important, a fundar la primera diòcesi religiosa a Garber i que depèn de, depèn de Noruega. El 1261 la illa es declara i accepta quedar sota el govern del Regne de Noruega i però continuant amb les seves pròpies lleis. Ja veurem que això és una constant durant tot el temps. Fins a l'any 1408, el dia que, perquè està ha arribat una petita glaciació, la petita edat del gel que en diuen, doncs es va abandonant més o menys la illa, coincidint amb aquests canvis climàtics i tenint el màxim d'abandó, diguem-ho així, el 1420. Però la notícia de la illa doncs no desapareixerà i quan el 1536 Dinamarca i Noruega s'uneixin oficialment, faran de Groenlàndia territori de Dinamarca, és a dir, passarà a ser territori danès. En aquell temps i fins al segle XVIII, la principal activitat que hi haurà serà la caça de balenes, que portaran a terme, doncs, també, a part de vaixells danesos, vaixells anglesos, holandesos, alemanys, que, de totes maneres, faran les feines de transformació dels animals caçats a les costes, però sense crear assentaments, diguem-ne, colonials. Quan el 1814 Noruega se separa de Dinamarca, les colònies, inclosa Groenlàndia, passen a control estrictament danès. I durant el segle XIX es convertirà aquesta illa en un centre d'interès pels exploradors que volen anar a explorar el Pol Nord i per científics que busquen històries allà. I això refermarà la colonització danesa. A principis del segle XIX, Groenlàndia no està completament habitada, però pràcticament, perquè arriba fins als 81 graus de latitud nord, i comencen a arribar-hi indígenes del Canadà, els inuits, que s'estableixen allà i comencen a desenvolupar una estructura de país pel seu compte. Tot això s'intentarà unificar. El 1862 es produiran les primeres eleccions per les assemblees de districte, perquè en realitat no s'elegeix un país. És a dir, s'agafen, com si diguéssim, es fan províncies, cada província fa les seves eleccions i no hi ha una assemblea única per tota la illa. Quan s'ha de prendre una decisió per tota la illa, la pren el Parlament danès. El 1911 hi ha un camí cap a l'arreglo de tot això quan Dinamarca decideix establir dos consells, un per la regió nord de la illa i un per la regió sud de la illa, que 50 anys més tard doncs, decideixen, o 40 anys més tard, decideixen que allò no val la pena, que millor fer-ne una de sola. I llavors fan una sola, no direm província encara perquè no ho és, perquè és una colònia, però diguem que les decisions es prenen a Copenhague i els groenlandesos allà no en tenen representació. Per sort, pels groenlandesos, arribarà la Segona Guerra Mundial, Alemanya començarà a fer operacions cap allà, cap a aquella zona, i Dinamarca, per salvar els papers, signarà amb Estats Units un tractat el 9 d'abril de 1941 que permetrà als Estats Units establir estacions militars a tota Groenlàndia i gràcies a això protegir-lo de les invasions, de la possible invasió nazi. Mantindrà la connexió amb la metròpoli, però tindrà un cert estatut d'autonomia que li permetrà reforçar les comunicacions amb Estats Units i Canadà, cosa lògica perquè estan més a prop. Quan s'acabi la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda farà important estratègicament a Groenlàndia per ser el passatge entre l'Àrtic i l'Atlàntic i un lloc de control de tot el tema, diguem-ne, militar. Estats Units hi crearà la base aèria permanent de Thule, que desplaçarà els inuits que s'hi havien establert i que provocarà una certa tensió interna l'any 1953, però serà el moment en el qual es convertirà en una província. Groenlàndia es convertirà en una província danesa i començarà a tenir representació al Parlament danès, aconseguint també serveis de sanitat, serveis d'educació que fins aquell moment no tenia. Com que Dinamarca entra a la Unió Europea, la situació es torna a embolicar i, però al final, després de votar en contra la Unió, la incorporació a Europa per part dels groenlandesos, el 1973 els partits locals reclamen una autonomia que finalment, com dèiem al començament, es concedirà a l'1 de maig de 1979. Groenlàndia tindrà un parlament propi, Groenlàndia tindrà un govern propi i plenes competències. El 1982 els danesos votaran sortir de la Comunitat Europea, cosa que es farà efectiva el 1985 i que porta a la situació actual, en el qual el 2008 s'ha hagut de fer un referèndum sobre l'autogovern, un referèndum que ha guanyat, diguem-ne, els partidaris de l'autogovern amb un 75% dels vots. I per completar aquesta ràpida, apressada i una mica complicada, perquè ho és, evolució d'aquella illa que va conquerir o va descobrir i conquerir Eric el Roig, bueno, intentar conquerir Eric el Roig no ho va aconseguir, doncs hem trobat una cançó que precisament canta un grup català que es porta per nom Roig Primer i que porta per títol Groenlàndia. Mira, digueu-nos carrinclons, però ens agrada que les cançons que posem tinguin relació, si més no verbal, amb el que s'ha explicat abans. Per tant, avui despedirem, acomiadarem aquest 5 a la setmana el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez des dels seus llocs a l'ombra, el Francesc Morgades des d'aquí, des del micro, amb la cançó Groenlàndia del grup Roig Primer.
Ara vull dolça com els altres. Hola. Jo no jutge en tu si fas trampes. Hola. Bits tan fora apareixen en tu. De persones ballant. Mallorca està petita com festeges els vespres. Hola. Ja han tornat més grises les pedres.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.